Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Bona tarda, Fenòmens Naturals. El programa de ciència de Ràdio Ferró, com acabeu de sentir, torna a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona, especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim a Quima Parra. Us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, amb dues os. Comencem! Les abelles són un element essencial en els nostres ecosistemes i en la nostra agricultura. A través de la seva feina de pol·linització, contribueixen a la producció de nombrosos aliments que consumim diàriament. Però darrere d'aquesta tasca imprescindible hi ha un món fascinant i complex que sovint desconeixem. Sabem que les abelles són pol·linitzadores essencials, però com s'organitzen i com es comuniquen? Què sabem del seu cicle de vida i com produeixen la mel? Per conèixer el fascinant món de les abelles i els reptes que afronta l'apicultura, ens acompanya Jaume Cambra, biòleg i apicultor, avui jubilat de la Universitat de Barcelona, però no de l'apicultura. Hola, Jaume.
Hola, què tal?
Bé, molt bé, aquí encantades, amb ganes de sentir-te. Jaume, com us he dit, és biòleg, és apicultor. Fent de biòleg, va estar professor de botànica a la Universitat de Barcelona des del 1990 fins al 2020. I val a dir que en els darrers anys de la Universitat de Barcelona va investigar les algues microscòpiques com a indicadors de la qualitat de les aigües dels rius. Però també va fer cursos d'apicultura a la mateixa UB. La primera pregunta que li volem fer, Jaume, com va néixer el teu interès per les abelles?
Bé, això va ser el meu pare. El meu pare, l'any 1986, va fer un curs d'apicultura al museu, a l'antic museu de zoologia, que està al parc de la Ciutadella.
Al Castell dels Tres Dragons.
Correcte. Allí es feien molts anys uns cursos. Ell ve del món del camp una mica i volia posar ruscos. I jo el vaig acompanyar a fer aquest curs.
Ah, mira.
Sí.
Qui era que el feia? Te'n recordes del nom?
Sí, hi havia un mestre d'abelles molt bo que es deia Joan Catalán. Era un home extraordinari.
Sí.
Hi havia altres professors també, la Carme Prats, que també havia fet uns vídeos, etcètera.
Sí.
No? Però el senyor Catalán era un mestre amb les mans i tenia una sensibilitat especial, no? I allò ens va entusiasmar. Va ser ell, el meu pare, que va comprar un rusc aquí al carrer Milà i Fontanals a Gràcia, que és una botiga d'apicultura que ja no existeix, i el primer any va treure 50 quilos de mel d'un rusc, algo espectacular.
Molt, 50 quilos, sí. Són molts quilos.
Sí, perquè bueno, abans plovia, no hi havia la barró, no hi havia paràsits, i bueno, ell ho va anar cuidant, i clar, allò ens va ser un èxit, no? Ens va entusiasmar, jo l'ajudava, i d'allí va néixer una mica l'esperit aquest de tenir les abelles. L'any 90, em penso que va ser. 90 o 92, Barro ens va matar totes les colònies.
Oh, i torneu a començar.
Vam tornar a començar i després fins ara.
Però explica què és la barroa, ja que hi som, perquè els nostres oients no tenen per què saber-ho.
Sí, és un àcar, és un paràsit que va venir d'Àsia i va saltar de l'Apis cerana, que és una abella asiàtica, a Apis mellifera, que és una abella que podríem dir té una distribució cosmopolita per tot arreu. No? I llavors van entrant per tota Europa fins als països dels Mediterranis i després ha saltat a Amèrica, inclús a Austràlia n'hi ha ara, que fa un any que n'hi ha, però és l'únic continent que s'havia salvat.
Fins
però
ara.
També n'hi ha, sí.
Apis mellifera és l'abella de la mel.
Correcte.
Està estesa per tots els continents.
Sí.
L'hem estesa als humans, no és perquè ella sola
Correcte.
Ho hagi fet, no?
Sí, sí. L'apis mellifera a Amèrica, per exemple, no, de forma natural no hi era. La van portar a l'edat mitjana els descobridors d'Amèrica, no? Que els americans li deien les mosques negres de l'apis mellifera.
Que no coneixien
els
productes
no coneixien.
I les aplicacions que tenen, perquè la mel,
Correcte.
Els ossos
sí.
I altres animals van a buscar mel, vull dir que això és prehomínid.
Sí. I, bueno, diguéssim que la distribució natural és tot centre Europa, una mica Àsia i Àfrica. Perquè en principi es pensa que l'apis mellifera ve de climes càlids i que s'han anat adaptant als climes més o menys temperats a base de fer colònies en cavitats. La cavitat la protegeix del fred, diguéssim. Els climes molt freds no n'hi ha. A Alaska n'hi ha, però perquè els humans el posen allà i després estan amb uns hivernacles i tal, no?
Però,
llavors, clar, és una espècie que és una mica tot terreny i es va adaptar, s'ha adaptat perfectament a Austràlia, a Amèrica, a tota Amèrica, etc. No?
Això que parles de la temperatura de les abelles fa gràcia, no? Perquè si fa fred escalfen el rusc i si fa calor el refresquen.
Sí.
Com ho fan això?
Sí, això és un mecanisme que tenen de termoregulació, diguéssim, on hi ha la cria, els ous, les larves, etc., sempre d'estar uns 35 graus. Això ho poden fer gràcies a que consumeixen els sucres, que els carbohidrats que porta la mel, no? I llavors això fa una fricció amb els músculs del tòrax i hi ha unes abelles calefactores, diguéssim, que s'empotren sobre les cel·les de la bresca on hi ha la cria i transmeten escalfor. Quan és l'hivern i que no hi ha cria, en molts llocs freds, doncs fan una pinya, estan totes molt juntes, i és com si atrapessin la temperatura amb una mena de bola, que és el clúster de l'hivern, no? I després, clar, a l'estiu, en els països mediterranis o calents, és el problema de que hi ha un excés de calor.
Que no sobreescalfin les cries.
I llavors això fan... Sí, es poden sobreescalfar i poden morir. Llavors el que fan és anar a buscar aigua, ventilen, creen corrents d'aire i mullen una mica l'interior del rusc o de la seva cavitat, i això fa baixar una mica la temperatura a uns nivells que ja es poden viure, diguéssim. No?
Clar.
És com un aire condicionat. Clar, això també depèn molt del tipus de rusc que fem servir, els de l'apicultura, no? Que són ruscos amb mal aïllaments dolents. Dintre d'un tronc d'un arbre, que seria l'hàbitat natural, o amb construccions humanes, que parets, etc., doncs l'aïllament és molt millor. Llavors no pateixen tant estrès quan hi ha aquestes temperatures tan elevades. No?
Ah, mira... Les abelles tenen una organització social molt curiosa, perquè són, de fet, podríem parlar de la colònia d'abelles com una entitat pròpia, no? Com funciona? Fes-nos 5 cèntims.
Sí, bueno, això hi ha hagut bastants intents d'esbrinar com funcionen. Hi ha molts estudis, però sempre hi ha coses que no s'acaben de saber molt. El tema és que són colònies... en què hi ha una reina i 10.000, 20.000, 30.000 abelles.
Això t'anàvem a preguntar. Quantes abelles hi ha en un rusc en el moment àlgid?
Al final hi ha molts individus, milers d'individus. Clar, per viure en societat és bàsica la comunicació. Si no hi ha comunicació, no hi ha organització. I llavors ells tenen els seus sistemes de comunicació, perquè pensem que aquesta comunicació en general és a la foscor, perquè viuen en una cavitat. Per tant, han de ser coses que no es veuen. El tipus de comunicació no es veu. Llavors, això són vibracions, sobretot vibració a sobre de la bresca. La bresca és de cera, no? Però elles hi posen pròpolis.
Sí.
I també té una certa rigidesa. Llavors, si tu vibres sobre una cosa rígida, diguéssim que les cel·les de la bresca fan una mica com d'internet, no? Traspassen una comunicació, per exemple, a les danses on indiquen on estan les fonts de pol·len o nèctar, fan una vibració i llavors les abelles que hi ha al voltant poden detectar aquesta vibració amb uns sensors que tenen a les potes, per exemple.
Però la dansa la fan a fora, abans d'entrar? No, no necessàriament.
La fan a la bresca, a prop del trascador, que és per on entren i surten.
Sí.
Les bresques aquelles estan més propolitzades i les fan a dintre.
Ah.
No la fan on hi ha mel o on hi ha cria. Allí no vibra massa la bresca. En canvi, a la part de baix, que són cel·les buides en general i propolitzades, s'estén millor la vibració aquesta de les danses. Després hi ha també estímuls de tipus la trofolàxia, no? Que són els intercanvis de nèctar que es fan entre les abelles. Llavors això estimula la recol·lecció, per exemple. No? Això és una senyal. Si no hi ha nèctar, no hi ha la senyal. No? Perquè la recol·lectora comunica a les que estan a dintre on estan la font de nèctar i pol·len, però a més els hi dona una mica de nèctar, no?
I si és rica o no és rica?
Sí, si és més dolç o no és més dolç, la quantitat, Després també tenim tot un tema d'hormones. La feromona de la reina, clar, les abelles estan allà, però no saben si hi ha reina o no, si no hi hagués la feromona, no? De fet, quan traiem una reina, a les poques hores, tota la colònia té la sensació d'orfandat, perquè la senyal que va deixant la reina en el seu rastre caminant per les bresques desapareix. Aquesta feromona s'evapora i desapareix. I llavors tenen sentit d'orfandat i de seguida comencen a intentar alimentar algunes petites larves amb gelea real per produir
noves
reines que puguin substituir un accident o alguna cosa que li hagi pogut passar a la reina, no? O sigui, el tema de les feromones també és interessant.
Home, és interessantíssim, perquè les manté a ratlla, no? Sí. I això que deies tu, que s'evapora, perquè són molècules petites, sí, que a vegades és fàcil que...
És un món... Tot aquest tema de les olors, sí, de les olors són, per exemple, quan hi ha una amenaça, es desprèn una mica una olor d'alerta, no? O sigui, quan va un apicultor allí i obre el rusc, un os, i està atacant en el... Llavors es desprèn una mica l'olor d'alarma i hi ha unes quantes que surten a defensar el niu, no? A picar o el que faci falta, no? I, de fet, el fum que fem servir els apicultors, sí, per calmar una mica les abelles, entre cometes, és una interferència a les olors. És una interferència a les olors. Llavors no poden transmetre l'alerta, diguéssim.
El senyal de perill, sí, o així, i no s'exciten tant perquè no ho reben.
De tota manera, això és variable, eh? Una mateixa colònia pot tenir més agressivitat o no al llarg del temps. Hi ha de factor genètic, evidentment, que n'hi ha unes que són més i altres no són tant. Però al llarg de l'any, per exemple, ara la primavera, que neixen moltes abelles i són joves, no volen o no tenen l'instint aquest perquè no... Hi ha moltes abelles que són joves. Les abelles joves són com vents, estan per allà a les bresques i no tenen aquest instint. En canvi, a vegades hi ha èpoques de l'any que ja les abelles s'han fet una mica més velles, que sí que són les que volen, aquestes són les que poden...
Perquè una abella, la reina pon ous, d'aquests ous sortiran unes larves, d'aquestes, sí, larves sortirà l'abella adulta, però adulta jove. Llavors tindrà, sí, unes feines específiques.
Sí, això...
Quines?
Una abella obrera, per dir alguna cosa, són 20 dies, 21 dies, des de l'ou fins que eclosiona, 20 dies de tasques d'interior, neteja, alimentació de les larves, regulació de la temperatura, receptores de nèctar i posar la mel a les bresques que hi ha més amunt, cereres, les que segreguen la cera.
Les cereres.
Totes aquestes joves... Són abelles joves, són clau en el funcionament de tota la colònia, no? Hi ha un requisit imprescindible, és que han d'estar ben alimentades. Sobretot aquí juga la diversitat de pol·len, diversitat i quantitat de pol·len. Perquè és l'estómac del pol·len, les abelles joves, no? I això els hi permet segregar gelea real i fer totes aquestes feines que van canviant al llarg dels dies en base a canvis hormonals que tenen en el seu petit cos. I als 20-21 dies comencen a aprendre a volar, perquè no han volat, i llavors fan com un retrat d'on viuen, no? De l'entorn, no només al niu on estan, sinó tot l'entorn, i després es poden orientar més o menys amb el sol, i 20 dies més els se'l passen recollint pròpolis, aigua, nèctar o pol·len, o nèctar i pol·len poden recollir a la vegada.
Alhora. I després ja s'ha acabat el seu cicle vital.
Després s'ha acabat el seu cicle, el que passa que això serien abelles de temporada. Si estem a l'hivern, com que no hi ha tanta activitat, com que no han d'alimentar tant a la cria, tenen més una hormona que es diu vitalogenina que els fa que puguin viure diversos mesos. La reina, per exemple, que viu diversos anys, aquesta vitalogenina que va amb la gelea real, doncs fa que no tingui estrès oxidatiu i pugui viure aquests 3 o 4 anys. I és per això que pot viure, perquè té aquest antioxidant, no?
Com es fa la gelea real?
No, això són unes glàndules que hi ha a la hipofaringe de les pròpies abelles joves. Llavors segreguen aquesta mena de llet blanquinosa, no? Que s'alimenten aquestes larves, quan són d'un a tres dies, són alimentades amb aquesta gelea real, doncs esdevenen reines. Si no, doncs, també hi ha una altra gelea o una papilla d'aquestes que no és tan completa, llavors surten les obreres, no? I si no, també els mascles també tenen la seva papilla, els abellots.
I escolta'm, perquè jo ho he vist amb tu. A vegades si es fan moltes abelles dins una colònia, es fa un eixam, o hi ha d'haver una segona reina per fer un eixam.
Bueno, els...
En quines condicions passa?
Sí, els eixams és un... diguéssim que surten a la primavera, no? Això seria el normal,
sí.
Tothom ho coneix. Això es dona perquè hi ha una superpoblació. Quan tenim superpoblacions, així en general, parlant, sempre hi ha algun col·lapse.
Sí, sí, ho sabem prou.
El col·lapse de les abelles és que hi ha una superpoblació. Això porta a que la feromona de la reina no arriba a tota la població. I llavors això desencadena que alguna part d'aquesta colònia comencen a alimentar larvetes amb gelea real per fer noves reines. No?
Ah.
Això és un festival. Això és un festival. El que passa és que surt a l'eixam, es fan moltes cel·les reals, moltíssimes, i surt l'eixam amb la reina vella.
La jove es queda.
La jove o joves, perquè després s'ha de quedar una, no? Però bueno. Llavors surt la reina vella i tota aquella bola que a vegades es penja en un arbre
i coses
d'aquestes.
O un semàfor, perquè a ciutat també ha passat.
Un semàfor, etcètera. Això no hem de tenir molta por d'aquests eixams que veiem penjats, perquè són abelles joves. Encara no han sortit a volar. Unes poques sí, que uns dies abans han anat a buscar un forat. Han rastrejat.
Per allotjar-se.
Per l'entorn, per buscar un lloc per anar a establir-se, no? Quan hi ha la bola aquesta, que la major part són abelles joves, que són les que han de segregar ràpidament les bresques noves...
Les cereres.
Cereres. Clar, han de decidir, i llavors decideixen allà penjades on van, perquè pot haver diverses opcions. Pot haver un forat més gran, pot haver un forat més petit, pot haver un forat mitjà...
Més protegit, sí.
Més protegit, i llavors l'estímul que arriba... Pot ser diferent i ho estan decidint a llavors.
Ostres, estan en plena crisi. És el gabinet de crisi.
El tema, sí. I llavors el tema és com, quina decisió prenen, no? Quina decisió, perquè no poden fallar. No poden fallar.
No els va bé, no?
Llavors la dansa aquesta que hem explicat abans, la dels buits que hem explicat abans, la fan a la perifèria de la bola.
Ah.
És l'únic moment que sí que la fan a fora.
A l'exterior.
A l'exterior. Llavors, com més estímul arriba d'un dels forats, més números hi ha que tot l'eixam se'n vagi cap a una cavitat.
Clar.
Però ha d'haver una majoria. Si no hi ha la majoria, es queden allí dies, fins que no arriba un consens. És el consens. Han d'arribar al consens. Quan hi ha una majoria, llavors volen cap a aquella cavitat, que sol ser la més gran.
La reina no decideix.
No.
Ella va convoiada per les altres.
L'altre problema que tenen quan passa això, que ara suposem que ja s'han decidit, no? Que ja vinga cap a aquell forat. Però és clar, la major part d'individus que hi ha allí no sap on està el forat. No saben les que han volat i tornat del forat, que és una minoria. És una minoria al final. Llavors, per moure tot això, ha arribat l'estímul, es belluguen i ara cap on anem?
Qui hi ha?
Llavors, això hi ha un estudi fantàstic que va fer un americà, el Tom Seeley, que és que a base de càmeres, filmacions, aquestes que sí saben on van, fan unes línies rectes al cel d'anada i tornada. I totes les altres que van volant
segueixen.
Van mirant aquestes línies que hi ha al cel. No? Això és, de gran és com un autobús quan estan volant. I llavors així saben cap on han de volar, perquè en realitat no ho saben.
Fascinant. Es fa una nova colònia i
Correcte.
Això. Però volia preguntar-te també, perquè totes aquestes abelles surten dels ous que ha posat la reina.
Mm-hmm.
I ella ha estat fertilitzada.
Sí.
Hi ha hagut un moment inicial en què els mascles...
Sí.
Com se diu el mascle en castellà?
Abellot.
L'abellot. Els abellots...
Abellots, bagardos.
Bagardos, el zàngano.
Sí.
Han de fecundar la reina.
Han de fecundar.
Com és el cicle nupcial o el vol nupcial?
No, si tornem a aquesta colònia exemple, tenim l'eixam que s'ha anat amb la reina abella i tenim les verges, reines verges, que estan per allà, no? I al final en queda una. Llavors, aquestes reines verges fan uns vols nupcials, podríem dir. La gent diu vols de fecundació, però en realitat no. són vols com nupcials. Llavors, les reines aquestes verges normalment tenen més capacitat de vol de temps en temps que els mascles o els abellots. Llavors, els abellots d'aquesta colònia i colònies properes volen a uns llocs especials. Fan com uns núvols, fan uns eixams de mascles o abellots a prop. En canvi, la reina vola lluny buscant altres eixams de mascles que estan una mica més allunyats per evitar una mica l'encreuament entre germans. Perquè això es pot donar, no?, una mica. Tot i que l'univers genètic de les abelles és extraordinari, però pot donar-se que un germà, un aventurero, doncs se'n vagi una mica més lluny i pugui fecundar o pugui creuar-se amb la reina. Quan es troba amb la reina, també desprèn una senyal, una olor, i tots els abellots van darrere, no? Van darrere. Llavors, diguéssim, es produeix la copulació en el qual l'abellot incrusta el seu aparell genital a la vagina de la reina. Això dura un segon, i el mascle és mort. Oh. I després d'això, un altre mascle que treu i posa el seu aparell genital, etc., l'endofalus, que es diu. I això, com més mascles es creuen amb la reina, millor després són totes les constants vitals de la colònia.
Més diversitat.
Millor regula, exacte. Les subfamílies de cada mascle regulen millor la temperatura, són millors recol·lectores, fan més millor front a tot el tema malalties, etc. Per tant, això és un moment vital, diguéssim, no? Al final, la reina té una cavitat que es diu espermateca, que allí es guarden uns 6 milions d'espermatozoides.
Sí? Per tota la seva vida fèrtil.
Per tota la seva vida fèrtil.
Per tota la seva vida, perquè quan deixi de ser fèrtil probablement ja desapareix la reina, o no?
No, pot seguir posant ous, però llavors no són fecundats i surten abellots. És una... una reina begotera, això no els dirà dels apicultors, perquè si hi ha una reina allà no posa... Yeah. Llavors, clar, quan la reina ja ha tornat, passen 4 o 5 dies, comença a posar ous. Si són ous d'obrera, té els ovaris i aquesta espermateca, surt un òvul i surten alguns espermatozoides. I la fecundació real és en la vagina de la pròpia reina, no és en el vol nupcial.
Clar, sí? Perquè allí ja s'ha guardat.
Hi ha hagut un transfer només allí. Llavors va posar ous. I com sap si a la cel·la hi ha de posar un ou fecundat o un ou no fecundat? Les cel·les de mascle són d'abellots són una mica més grans. Les mesura. Abans de posar l'ou, mesura... Té capacitat de mesurar el diàmetre
també de
la cel·la. Llavors fa una torsió i
l'inocula, diguem-ne.
Inocula l'ou fecundat o l'ou no fecundat. Perquè, bueno, aquests ous no fecundats que donen mascles o abellots que són haploides, però es desenvolupen per partenogènesi, no?
Hola, és espectacular. Sí. Una pregunta. Sí, sí. Llavors, aquesta colònia fa una olor especial. Si una abella s'equivoca de caixa i no posis aquesta cara, explica'ns-ho.
Bé, això és relatiu. Això sempre s'explica, però no és 100% així.
Ja.
Perquè, per exemple, quan estem recollint molt de nèctar i pol·len, qualsevol abella recol·lectora entra a qualsevol colònia.
Ah, sí?
Ni olors, ni res de res.
I les altres la deixen entrar?
La deixen entrar.
Home, si porta material, clar.
La deixen entrar.
Mercaderia.
En canvi, quan les situacions, per exemple, a l'estiu, que no hi ha una flor amb no sé quants quilòmetres a la rodona, les coses es posen lletges.
Difícils.
Doncs llavors sí que hi ha aquest problema, no? D'entrada, el primer que fan és matar els mascles, els abellots, perquè és economitzar les seves reserves alimentàries.
Mengen i no aporten.
I després, aquests intrusos o intents de robar, no? Perquè a vegades els roben, el pillatge o saqueig, això es pot donar. Una colònia no es defensa bé i pot ser arrasada per totes les colònies del voltant, amb la qual les malalties de les abelles corren per tot arreu ràpidament, no? És un problema de posar moltes caixes a un lloc. Llavors, aquest pillatge o saqueig, si no es defensen bé, es pot donar, no? Però si es defensen bé, no deixen entrar a altres abelles, no? Això és més o menys.
Estem parlant de l'abella de la mel, però en realitat sí. Abelles n'hi ha moltes,
sí, no? Sí, sí. Hi ha unes 10.000 espècies al món. I això ens diu que hi ha una gran diversitat biològica, no?, de les abelles i de moltes de les plantes que polinitzen, no? Això són dos grups que no només hi ha abelles polinizadores, també hi ha molts altres insectes que també polinitzen, no? Però els himenòpters, o les abelles en aquest cas concret, doncs són estrella de polinització. Aquí a la península Ibèrica tenim unes 1.000 espècies només d'abelles diferents. Una gran diversitat. Ara, si mirem una mica el tema d'insectes socials, diguéssim que de tots els insectes que hi ha, només és el 3%. De totes les espècies, només és el 3%. Són molt pocs els que han arribat a la vida social.
De tots els himenòpters o de totes les abelles?
De les abelles. Però a nivell de biomassa és el contrari. Guanyen els que, que fan famílies de milers d'individus en les altres abelles solitàries que fan poblacions més petites. Al final, a la natura tot va sumant, no? I és important que hi hagi pol·linizadors de tots els tipus perquè es pugui mantenir una certa diversitat.
Clar. Podríem dir que aquesta colònia és un èxit evolutiu perquè triomfa en biomassa per sobre de la qualsevol altra estratègia, no?
El tema de viure en societat, sí. Hem de pensar també que, per exemple, a Amèrica abans hem dit que no hi havia l'abella de la mel, però hi ha una diversitat d'himenòpters també.
Sí.
I després hi ha una diversitat extraordinària de vegetal, també l'Amazònia, etc. No?
Home, sí.
O sigui que cada lloc, cada territori, i en el camp de l'agricultura el mateix. Potser l'abella de la mel aquí doncs, pol·linitza la quarta part o si arriba al 20% de les espècies vegetals. Però després necessitem tots els altres pol·linizadors.
Clar.
És una mica veure tot.
Una mica més ampli, sí. Una mirada àmplia. Sí. Les abelles produeixen mel.
Sí.
I això és el que atrau els apicultors, no? Com la fan, aquesta mel?
El tema de la mel i de l'apicultura és bastant curiós perquè pots trobar-te persones de qualsevol nivell social, tipus de treball diferent, estan allí amb les abelles i estan d'una o dues caixes a milers de caixes. Això és un fenomen bastant curiós que alguna cosa atreu, no? En l'apicultura, la mel és un atractiu. Jo penso també que les olors juguen una mica i quan estàs allà amb les abelles hi ha tota una sèrie d'olors, no? Tens l'olor del nèctar i de la mel, però bueno, també tens la fumera, no? Que també fa una olor. Clar, i a més és un repte. Estar amb les abelles, no només per la mel, sinó és un repte, no? Perquè poden picar, hi ha un cert risc, diguéssim, no? Però és un repte de dir, jo tinc aquestes abelles i ho he après a fer i ara produeixo una mel, produeixo uns productes i els venc o els comparteixo amb els amics, etc. I això també te dona una satisfacció.
Clar.
És un tema bastant solitari, eh? Els apicultors solen treballar bastant solitaris, és un món d'homes, últimament...
Sí, això t'anava a preguntar. Hi ha alguna dona darrerament,
sí,
no?
Sí, últimament hi ha hagut interès també per part de les dones, que penso que podem aportar bastant més que el que han fet els homes en aquest tema. Sí, perquè hi ha una sensibilitat especial també, no? I tu quan toques les bresques, els quadres, o quan fas les coses, no ho pots fer de qualsevol manera. Has de fer-ho amb una certa parsimònia, sense fer cops, etc. No? Una mica de delicadesa l'has de tenir. Clar que si tens 4.000 caixes, doncs això s'es perd una mica, no?
Sí.
Però al nivell aficionat, o encara que no sigui aficionat, jo conec apicultors de 2.000 caixes que la tenen, la fino aquesta. La tenen.
Yeah.
La tenen. Llavors, bueno, per diferents raons, és un món que et fascina. També he de dir que quan tornes de les abelles i tot va bé, diguéssim que la moral et puja.
És una satisfacció, és estar a la natura.
Estàs a la natura, estàs en un entorn, en un paisatge idíl·lic que té glamour normalment.
Sí.
Però, clar, quan hi ha problemes, també te'ls emportes. Llavors tornes cap a casa, i ara què? M'he equivocat jo, sempre preocupes dels altres, no sabem ben bé què hem de fer, perquè hi ha moltes coses que passen, però no sabem per què passen.
Quantes caixes tens tu?
Unes 80.
I les tens distribuïdes, no? Els apicultors no diuen mai on estan les caixes.
Mai s'ha de dir, perquè hi ha robatoris. Jo he patit robatoris, també. Sí. Però, bueno, les zones, sí, des de l'Alt Urgell a la Terra Alta, podríem dir.
Està bé. I quina és la feina d'un apicultor? Llavors, com és el cicle?
Això,
a l'hivern, més tranquil?
Això mai s'acaba, mai s'acaba. Sempre tens feina en totes les èpoques, perquè no només és estar amb les abelles i treure la mel després. Tens un munt de coses per fer també a casa. A l'hivern, doncs, més és reparació de les caixes, fas una mica de fuster, una mica de pintor, una mica de neteja de totes les coses, etc. Buscar llocs nous, que els llocs, doncs sempre hi ha llocs nous, no? I al final te vas quedant amb els millors. I després, en temporada, has de preveure, has de tenir els quadres amb la seva estampada, mai els hi ha de faltar carbohidrats o mel. Les abelles sempre han de tenir mel
a
la colònia.
Quan comenceu una caixa nova...
Normalment no cal, no cal. Si tens una floració important, no cal fer res. És el millor, és la millor situació i la millor nutrició. Llavors no cal fer res. Però bueno, s'ha de vigilar que els estius, que és una època desfavorable, o sigui, els hi quedin reserves de mel, no? Doncs bé, llavors no en traiem tanta, no traiem tanta mel. És molt eficient, és més eficient no treure tanta mel que després haver d'estar alimentant amb algun candi o amb alguna història que ja no és de les abelles, que les hem fet nosaltres, no? Jo sempre intento transmetre en els cursos aquests, etc., que hem de buscar una mica la sincronia entre el que ens va donant la flora que hi ha al voltant i les nostres colònies. I, per exemple, el niu principal on està la reina, etc., mai traurà mel d'allí. Després podem posar un pis, dos pisos, tres pisos. El de dalt sí que podem treure en excés.
Les poses en horitzontal?
Sí, per pisos.
Les caixes.
Es diuen les alces.
Les caixes. Sí. Però dins les caixes les bresques estan
vertical. Sí, correcte.
Vale.
O sigui que, i això, bueno, ara, per exemple, doncs estem a l'inici de la temporada, doncs hi ha els deures de control del paràsit s'han d'haver fet, començaran...
El paràsit és la birroa, sí, que dèiem abans.
Començaran a criar, els hi faltarà espai, els hem de donar espai o cera perquè comencin a fer bresques. I això és com una màquina de tren. Les màquines de tren, a vegades, aquestes antigues, costa que arrenquin, no? Costa. Però quan ha arrencat no la para ningú. Això és el que estem ara. Que ja va una mica, com que no ha fet gaire fred a l'hivern, hi ha hagut floracions, romaní... Tots els llocs litorals, prelitorals, estan plens d'abelles, plens de cria, i a la que hi hagi una mica de més romaní o més flora, hi haurà eixams. D'aquí 4 dies hi haurà eixams.
Ara comencen els fruiterars, no? Les pomeres, els ametllers ja hi són.
Ametllers ja hi són, però encara hi seran més. Encara hi seran més. Que van, depèn de la varietat cultivada, doncs fan un esglaonat, no? I després fruiters, i després agafar eixams, perquè, clar, l'apicultor... No ens agrada que ens surtin massa eixams, perquè si surt l'eixam no tenen mel.
Se'n va, clar, se'n va. Però també teniu caixes per recollir els eixams,
sí,
perquè jo
sí,
ho he vist.
Sí.
Tu també has collit un eixam. És espectacular.
A Mallorca no fan cap control. No fan, els meus amics de Mallorca no fan cap control. Llavors l'esport que tenen allí és una apicultura d'aficionats, 100%. Uh-huh. La major part. Llavors tots agafen els eixams, és un esport agafar eixams, donar-los, oh, l'he agafat allà.
Ah, quina gràcia.
Sí.
Home, és molt emocionant.
Té el seu què, té el
sí,
seu què.
Sí, és emocionant. Com comenceu una caixa nova o no
sí.
la comenceu?
Sí, sí, sí.
Teniu les reines, tu la distingeixes, la reina
sí,
de les altres abelles.
Sí,
abelles.
És més gran, pot estar marcada amb un coloret. El
però la marques tu?
Sí, la marquem, però jo no les marco, jo les veig i ja està, no,
yeah.
no hi ha problema.
Ja. Yeah.
També depèn de les èpoques de l'any. Quan hi ha menys abelles és més fàcil,
sí,
però
clar.
Si hi ha allí està ple és més complicat, yeah. Però bueno, pot trobar. Per començar has de comprar un nucli que és com una colònia en petit. Això és el millor, amb algú de garantia, etc. i ja està. Perquè esperar a posar una caixa i esperar que entri un eixam, doncs això és molt difícil que entri. I sí, el millor no entra mai.
Sí, i, clar, és una probabilitat
no
molt.
No tots els anys surten eixams. Els anys plujosos surten més eixams.
Ah.
Els anys secs, doncs en surten.
Perquè hi ha més flors.
Però, exacte.
Vale.
Llavors, bueno, no es dona tant. Es compla una colònia en petit, la traspasses amb una caixa més gran... i vas posant làmines de cera i elles ja es van expandint i això s'ha de fer en el moment de creixement de les floracions, etc., que és ara, febrer, març, posa des de Sant Josep. Sant Josep és una data bona perquè ja hi ha hagut un creixement, ja hi ha hagut floracions, plourà els prats, hi haurà flors, etc. I clar, tu el que vols és que aquesta colònia es faci més gran. I si es fa més gran i després ve mel, doncs encara pots fer mel el primer any. Això es pot.
Ja, perquè habitualment no traieu la mel el primer any.
Depèn dels llocs. Depèn. És un, el tema de l'apicultura és molt local. És molt local. Llavors, clar, el que li va bé amunt, potser l'altre no, és d'aquí un mes que li anirà bé.
Clar.
Llavors, tu has de conèixer bé com va variant el teu entorn.
Els microclimes de cada lloc.
Sí,
no?
Això ho has de conèixer molt, perquè els anys d'un any a un altre varien.
Clar, a més a més.
Varien les pluges, les temperatures, les pròpies abelles, l'apicultor també varia perquè en sap més, suposadament.
Podem fer algun càlcul? Quanta mel traieu per caixa,
bueno,
Catalunya, per any, un any mitjà, diguem-ne?
Te dono una dada. A Catalunya, sí, normalment produeix unes 2.000 tones de mel.
I això és molt o és poc? Amb què ho podem
amb
comparar?
Amb unes 100.000 caixes o una cosa així. Les mitjanes, bueno, les mitjanes poden variar molt. Van en funció de les floracions. Pot ser producció zero, que també existeix.
Sí, clar.
Llavors només hi ha pèrdues, és una ruïna, pels que són professionals i els que no també. Després podem tenir mitjanes de 12 a 15 quilos per caixa, mitjanes de 20, 25, i els que fan transhumància poden arribar a 40 o 50 quilos tranquil·lament.
No està mal.
Però fan transhumància, eh? Llavors ja van a floració.
Transhumància per temporada?
Sí, primer al romaní, després me'n vaig al taronger, després me'n vaig al prepirineu, després me'n vaig a Burgos o no sé on, i així anar fent.
Llavors agafes mel, i aquesta mel que agafes és el que es diu mel crua?
Sí, mel crua és una mel que l'has agafat, s'ha madurat en els dipòsits del madurador, l'has envasat i ja està, no l'has escalfat ni has fet res.
Per què s'escalfa?
S'escalfa perquè si en el bidó, això apicultura industrial, en el bidó on estan, de 300 quilos normalment, queda tota presa perquè s'ha cristal·litzat, doncs
l'has
d'escalfar perquè es vagi
perquè
fonent.
Caiguin,
no?
Clar.
Hi ha un altre sistema també que és remoure-la. Hi ha com unes batidores gegants que llavors és el que es diu mel crema. I això torna a tenir una certa fluïdesa i sí que ho pots treure sense haver d'escalfar.
Ja, clar, lògic.
Mel crema.
Clar. Anem pel canvi climàtic?
Canvi climàtic, sí.
Comencem per aquí.
En l'apicultura això es viu moltíssim. I no des de que hi ha les dades de canvi climàtic. Anteriorment també, perquè sempre estan pendents de les pluges i les temperatures. Sempre, tota la vida. Perquè després venen les floracions, no? Però tot això és una cosa que a dintre del cervell...
De l'apicultor està regulant,
estàs,
no?
Estàs processant constantment, clar. Clar, el que passa aquí és que el clima aquí al Mediterrani és dels més afectats, bueno, l'hemisferi nord més que el sud, però el Mediterrani encara és pitjor, perquè el tema de les sequeres molt llargues és molt negatiu. Molt negatiu, perquè llavors les produccions baixen, eh? Si abans he dit que es produïen 2.000 tones de mitjana, els anys secs que hem tingut en el passat hem arribat a 900. De 2.000 hem passat a 900. No? Clar, que viu d'això, només de produir mel, que és el més difícil dintre de l'apicultura, doncs està bastant amenaçat perquè la seva producció baixarà, o baixa. I això és un efecte del canvi climàtic, a part de que si s'avancen o se'n retracen, les floracions, per la fenologia, també variable any amb any. Però la variabilitat sempre hi ha sigut, El que passa que ara s'extrema més. I això també has d'estar més pendent de les abelles. A part dels problemes, hem de buscar solucions una mica, no? I jo penso que hem d'introduir una mica de tecnologia, que són les bàscules que t'envien informació del pes, de les variacions del pes diàries, que es van produint en els mesos diferents.
Ara m'he quedat amb la boca oberta. Teniu bàscules? Les caixes les teniu en bàscules?
Tenim totes no, però en un apiari, si tens un parell de bàscules, tens una informació. I respecte a aquesta informació de variacions del pes diaris, tu pots anar i fer alguna actuació, tant per posar alces, si és que està entrant mel, o si s'ha d'alimentar perquè realment allò ha baixat a un nivell insostenible. Llavors, aquesta tecnologia hem de fer-hi, ens pot ajudar bastant, sobretot en els transhumants, que llavors tenen les caixes molt lluny. I hem de decidir, perquè clar, si no, com ho fas? Pues anant a les abelles cada setmana o cada no sé quan. No és sostenible. Llavors, avui en dia, tenim això, és un recurs que l'hem d'aprofitar Ja sabem que estem sempre preparats per qualsevol contingència. Sí. El cotxe hi portem de tot, perquè sempre pot passar alguna cosa, no? Però el tema aquest del canvi climàtic, sobretot són les sequeres, i després el tema de les temperatures, doncs pensem que l'abella de la mel, en aquest cas, ve de clima tropical, o climes calents. O sigui que ella s'adapta. Viuen en colònia, aprofiten els recursos, etc. El que passa que nosaltres tindrem menys produccions. Això és evident, que hi ha menys produccions. Això, juntat amb el tema de les mels que venen d'altres continents, d'importació, això realment és el que està liquidant
l'apicultura local.
L'apicultura local, sí. Sí, perquè aquests preus que venen aquestes mels, imaginem-nos que estiguessin controlades i que no hi hagués cap problema, etc. Que fossin mels autèntiques. Vale. Però els preus,
no,
què
no,
fem amb
no
això?
Justifica, no?
Llavors, clar, si fem una projecció, clar, les mels d'aquí potser tenen mels o qualsevol producte, al final, agrari. Doncs si està produït aquí, que té un cost de producció, això farà una selecció d'apicultors, i l'has de vendre un preu que tu hi puguis guanyar.
Sí, sí, perquè si no l'estàs regalant.
I al costat tindràs mels que valen la meitat, no? Clar, llavors, a on se'n va això, aquest producte d'aquí i tot això? Doncs se'n va amb unes elites d'aquí, de consumidors d'aquí, que pagaran per mels d'aquí molt bones. Però, esclar, això no és general.
No.
I tot això es pot traspassar a qualsevol altre producte alimentari. Llavors, això és la gran amenaça, jo penso que és aquesta. Aquí a Catalunya tenim un cert avantatge perquè tenim comerç. La gent consumeix. Consumeix perquè són productes de qualitat, etc. Però en molts altres llocs no hi ha tant consum. Llavors, poden tenir més dificultats, no? Perquè aquí també comprem mel no només a l'estranger, sinó a la resta d'Espanya també comprem mels extraordinàries. I això és una altra cosa que, a part de la tecnologia, s'ha de posar en valor, que es diu ara.
Sí,
posar
es diu
valor.
Així.
Quin grau de coneixement tenim de les mels?
Baix.
Molt baix. Intuïm que és una cosa bona per la salut, però hi ha poca cosa més. Com distingim una mel de romaní o de farigola, o si m'aprenc una mel de malat d'alzina, doncs potser té més minerals i me va més bé per la meva salut. O la de castanyer, que potser té més antioxidants i també va bé per la salut. I totes les mels poden tenir algun atractiu. Treballem amb això. Amb això fa falta molta feina.
Sí, fa falta molta feina. Estem acabant el temps,
bé.
Però no voldria que em fessis una menció lleugera a una última amenaça que esteu tenint, que és l'entrada de la vespa asiàtica, no? La velutina.
Sí.
A tu t'ha afectat aquesta vespa?
Sí. Sí, jo tinc 8 apiaris, llavors alguns, un no té velutina, això és fantàstic, és un altre món. N'hi ha 4 més o 5 més que tenen velutina, però no uns nivells molt preocupants, tot això depèn de quants nius de velutina hi ha al voltant d'on tens les abelles. I, però bueno, n'hi va haver un, concretament un, per muntanyes de Prades, que la meitat de colònies d'abelles van desaparèixer.
Se les va cruspir. Es mengen aquests músculs que hem parlat al principi, que escalfen les larves i que els hi serveixen per volar, no? Perquè són carnívores, la velutina és carnívora.
Sí. Això és un gran problema, sobretot a les zones que hi ha molta velutina. I s'estan provant diferents sistemes, des del fong, unes trampes que són més innocues, però hi ha un gran desconcert. De fet, ja del 2004 que va entrar a França, han passat més de 20 anys, pràcticament, i bueno, es va capejant, però no hi ha solució.
Es pot controlar, però és molt difícil treure-la.
Sí, depèn molt del lloc.
Dedicarem un programa a la velutina. Algun pensament positiu per acabar? Perquè se'ns ha exhaurit el temps.
No, que poseu abelles, no? Sí, és un
tema. A la ciutat podríem posar...
Podeu posar abelles...
A casa.
Al terrat o llocs que no molestin.
Es pot posar a Barcelona?
A Barcelona no es pot posar, però seria interessant que hi hagués alguns punts que hi hagués. De fet, nosaltres allà al Museu dels Tres Dragons...
De zoologia n'hi havia.
Sí, n'hi havia 8 caixes i no sé si avui en dia també n'hi ha, no me'n recordo.
Mira, el Clos, quan era alcalde, va anar a no sé on, a una ciutat alemanya, i va veure que tenien vi i llavors va decidir tenir vi de Barcelona.
Sí.
Fa poc em sona que algú de Barcelona va anar a no sé on, de París, I el Macron va, presumia de la mel que tenien per barris, no? Per arrondissement. Sí. Doncs a veure si es pot posar a Barcelona, no? Tu series defensor de l'apicultura urbana?
Sí, jo seria defensor sobretot per divulgar temes com els que hem parlat abans de biologia d'un insecte, i això ens obre la porta a la resta d'insectes. Penseu que els insectes són mal vistos.
Sí.
En general són mal vistos.
Sí, són bitxos.
Són bitxos. Llavors, si agafem l'abella, una mica com que tothom ho coneix, i ho obrim també en els altres insectes, encara hi ha el dels hotels d'insectes, etc.
Sí.
Jo crec que sempre que sigui divulgar i formació a les escoles, etc., això sempre s'ha d'apostar, bueno, a París mateix, al Jardí de Luxemburg, que tenen allí unes quantes caixes de fa més de 100 anys.
Ah, mira.
Però no a dalt del terrat, a peu. A peu,
peu de
ras.
Sí.
Llavors això, ben pensat, es pot intentar. Hi ha hagut intents ja, prèviament, però no han quatllat, però jo espero que en algun moment la gent perdi una mica aquesta por atàvica i ho vegi com una cosa natural. A Helsinki, per les xarxes socials, avisen quan surt un eixam i es penja en un arbre. I tots els que estan en aquell parc doncs van a veure com surt l'eixam i es penja en una branca.
Imagina't a Helsinki, que no n'hi ha d'haver tants, per això potser
no
és molt estrany. Doncs deixem-ho així, amb l'esperança que en algun moment hi pugui haver abelles de Barcelona, mel de Barcelona.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Jaume Cambra.
Diem
adéu. Estem encantats i hem après un món sobre la fantàstica vida de les abelles. Els oients, els esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Ens trobareu a la plataforma iVox, ja sabeu, amb dues os, i el blog fenomensnatural.net. Ens acomiadem. Quima Parra, que ha estat a la taula de so, i diu adéu, i Cristina Junyent, qui us parla. Fins a la pròxima. Adéu.
Adéu.
I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.